Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Saludem a aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Va anar a dormir molt tard, diumenge?
No. Just després de l'acceptació... Bueno, del discurs...
De la victòria.
Que després d'allò vaig marxar.
Pensava que haurien anat a celebrar, o no sé, cridaria jo, una mica de pica-pica.
No, és il·legal, no es pot celebrar, no? O sigui, hi ha virus.
No, però...
A veure, allà sí que es va celebrar, o sigui, sí. Tota la gent que estàvem en la carpa aquella, tots havíem passat un test i estàvem tots negatius.
Això està bé que ho digui, perquè ja hi havia algun malpensat que deia que hi feien tots junts. Pensava,
és com allò del Primavera Sound, que es va fer un test
A la Sala Polo, no?
A la Sala Polo, exacte, sí, i que ara es farà un concert de Sant Jordi, que s'ha de tothom testejar. Quan tothom és negatiu, doncs es poden treure les mascaretes i podeu celebrar, diguem, durant el concert, i després, quan vas cap a casa, ja tornes a poder a infectar, perquè ja pots tornar a estar rodejat de gent infectada, però en aquell moment que esteu tots tancats i tots sou negatius, doncs no. I llavors la celebració va ser allà, diguem, en aquell grup de gent que tots érem negatius. Després, òbviament, no va haver-hi cap celebració perquè hagués estat perillós.
Entrem en matèria i ho fem amb... ara li faré una cosa que sé la resposta d'en Xavier Sala i Martín, perquè aquest matí ho discutíem, que és... jo no tinc una bola de vidre, per tant, sé que és la seva resposta. Però jo he insistit, dic, però esteu segurs?
Tu sí que tens bola de vidre, ja saps el que diré.
Bueno, porto uns quants anys escoltant-lo i prenent notes, i sé que la resposta serà... Jo ho he repreguntat aquest matí, dic, però segur que no em dirà... No tinc una bola de vidre, perquè, clar, li he de preguntar sobre l'OCDE, que millora la previsió de l'economia espanyola, que augura un creixement del 5,7% aquest 2021, i, clar, li he de preguntar què en pensa vostè d'aquesta previsió. I sé que vostè em dirà, no tinc una bola de vidre, però ja li he traslladat una segona pregunta, que seria, veu la llum al final del túnel, com alguns economistes, com, per exemple, Marc Gertel, o estem lluny de la llum del final del túnel?
No, estem a la vora del final tot i que sí que és veritat que això de la OCDE és una farsa, no?
Sabia que m'ho diria.
No, a veure, no es pot saber si serà 4,8. Han passat, abans tenien una previsió de 3,9 i ara serà 4,8, saps allò? Sí. Aquesta precisió és enganyar la gent perquè no la tenim. El que sí que sabem segur, és que aquesta crisi, a diferència de les altres crisis que hem viscut que ja hem viscut fa poc, no? La crisi financera, la crisi del petroli, etc, aquesta crisi ha estat causada pel virus. Com que hi ha un virus, la gent no pot fer certes activitats. No podem anar al restaurant, no podem anar de viatge, no podem fer convencions, no podem anar als hotels. I, per tant, totes aquestes activitats entren en crisi, i els països que viuen d'aquestes activitats, doncs entren en crisi més grossa que els altres països, que, a banda de turisme i de restauració i de tot això, doncs tenen, jo què sé, electrònics i tenen coses que poden vendre per Amazon. Aleshores, el que sí sabem tots que ja estem arribant al final del túnel del virus, perquè ja tenim vacunes, perquè, diguem, diferents països els implementen a diferents velocitats, però ja sabem que, no sé si al maig o al juliol o al setembre, el virus, doncs, ja estarà gairebé dominat, i, per tant, la gent que té ganes de tornar a l'ús de gas i té ganes de tornar al restaurant, doncs hi tornarà. I, és més, molta gent... Fixa-t'hi que molta gent, quan hi ha una crisi del 10%, no és que tothom perdi el 10%, és que n'hi ha uns quants que són els d'aquests sectors que ho perden tot, però la major part de gent, doncs, segueix fent. La major part de gent, doncs, hem seguit cobrant a través de treballar per a la distància, no? A través del teletreball, a través dels Zooms i de coses d'aquestes, i el que passa és que no hem pogut gastar. i per tant l'estalvi ha pujat. Hi ha molta gent que ha estalviat, que no s'han comprat roba, que no, perquè no podien anar a les botigues, no han anat als restaurants, gairebé no han gastat. I, per tant, els estalvis, i això passa a nivell de tot el país, els estalvis han pujat. I, per tant, tenim gent que té moltes ganes de tornar a sortir, de tornar al restaurant, de tornar a fer festes, de tornar a l'Odegas, de tornar a PortAventura, i, a més, té calés. Per tant, diguem, no s'ha de tenir una bola de vidre per saber que això ja està a punt d'acabar-se. I, és més, que els països que més han patit són els que tenen més negoci de contacte, i com que ara hi haurà una eufòria en el negoci de contacte, doncs aquests seran els països que creixeran més. I, per tant, això estic d'acord amb el Gertler i estic d'acord amb la OCDE. Ara, si el creixement serà del 5,8 o del 4,7, o del... això ja és ciència-ficció.
Els Estats Units han posat en marxa un nou paquet d'estímuls valorats en 1,9 bilions de dòlars. Aquesta és la previsió que vol posar en marxa el govern de Biden. Les ajudes europees, de moment, no acaben d'arrencar. Aquí sempre tenim uns criteris una mica diferents. Tot són problemes, tot són aquests ajuts que en principi han d'arribar d'Europa, en fi, no acaben d'arribar. I a banda, vostè, en un tuit, deia que aquests ajuts els acabarem pagant entre tots. Per què ho diu, això, professor?
A veure, primera, anem per parts, sí. Perquè aquí la diferència entre Estats Units i Europa és molt gran en molts aspectes. El primer és amb el del final de la crisi. Recordeu, acabo de dir, que la crisi s'acabarà quan no hi hagi virus. Mentre hi hagi virus, hi haurà confinament, i mentre hi hagi confinaments, els sectors que han estat patint no deixaran de patir. No obrirem els restaurants full-time fins que no desapareixi el virus. Val? I, per tant, la clau aquí és la velocitat de vacunació. I aquí els Estats Units ens estan fotent una pallissa brutal. Les previsions al mes de desembre passat eren que els Estats Units tindrien vacunat a tothom el mes de setembre. Llavors van començar una mica malament, no estaven organitzats. Ara estan vacunant ja gairebé 3 milions de persones al dia. I la previsió fa un parell de setmanes era que el mes de juliol ja estaria gairebé tothom vacunat. I ahir vas llegir que la nova predicció, la previsió que tenen ells, no és ja ni que serà el setembre ni el juliol, sinó que serà el maig. El mes de maig ja hauran acabat. I nosaltres encara estem aquí, que si vacunem 3.000 persones... Amb 3.000 persones no anem enlloc. Què collons estem fotent? Aquí, els europeus...
Aquí estem discutint si vacunem, ara ho parlàvem amb el Josep Porvella, de l'edat, que ho ha reclamat avui Josep Maria Argimon, que es pugui vacunar amb l'AstraZeneca dels 55 a 65, que aquí a Espanya és dels pocs països que de moment no es deixa vacunar, no? Per això anem amb aquest ritme, també.
Exacte. Primera, que no van comprar les vacunes a temps. Segona, que quan les van comprar, quan els alemanys i els italians i els holandesos es van aliar i van comprar ells unes vacunes, la Unió Europea els va dir no, vosaltres no podeu comprar vacunes, les hem de comprar nosaltres, els hem de comprar entre tots perquè així tindrem un preu més barat. I el contracte que ja tenien signat el 13 de juny el van trencar i la Unió Europea no va signar el contracte de compra de vacunes fins al 27 d'agost. 13 de juny, 27 d'agost. En aquests dos mesos se'ns van colar tothom. Es va colar tothom, van començar a vendre vacunes a tort i a dret, i nosaltres ara estem a la cua. I per això els Estats Units, Israel, els Emirats, tothom té vacunes, i nosaltres aquí encara estem barallant-nos que si vacunem els de 55 o no vacunem els de 55. Per tant, en aquest sentit, un desastre. Segona, el tema de les ajudes.
Vol dir, perdoni, que deixi'm fer-li una pregunta. És a dir, vol dir, segons el que diu vostè, hi ha, com que els contractes són anteriors al que va signar la Unió Europea, els serveis, les vacunes, és a dir, per ordre de contractes.
Clar, tothom va dir, jo vull ser primer. Va a Israel i diu, jo pago, però vull ser el primer. I llavors, quan va a Europa, que va el 27 d'agost, li van dir... tu primer, però depenent de la disponibilitat, perquè, clar, primer van els primers que ja estan signats. I llavors el contracte europeu, encara que la senyora Úrsula s'emprenyi, el contracte europeu posa que l'AstraZeneca, per exemple, farà els millors esforços possibles per poder tenir tantes vacunes aquest dia, però no ho garanteix. I per més que ara diguin que aniran als tribunals, que vagin on vulguin, les vacunes no arribaran. I per tant, aquí a la burocràcia europea, i recordeu que aquí hi havia quatre països que són més llestos, que van dir, escolta'm, ja tenim les vacunes nosaltres, les comprem. I Europa va dir, no, anem tots 27 junts, i les tenien comprades el 13 de juny. I van anar tots, els comprarem tots junts i així tindrem un preu més barat. I es van començar a regatejar el preu cap aquí i cap allà, i això ja està, ja som a la cua. I quan els altres països, el mes de... Clar, els Estats Units diu que ja el mes de maig ja estaran. Si el mes de maig ja estan, aquest estiu estaran tots a la platja celebrant bevent daiquiris. I nosaltres estarem confinats perquè la senyora Úrsula va decidir que ella havia de comprar les vacunes, no? Per tant, la sortida de la crisi, ja us he explicat abans, té a veure amb la sortida del virus. La crisi econòmica és una crisi de virus, no és una crisi financera, no és una crisi normal. I això em porta a la segona qüestió, que és la que tu em treies dels ajuts.
Sí.
Vale? Els ajuts, aquí també jo crec que s'ha comès un error. Per cert, els Estats Units ara estan, han aprovat, has dit tu, un ajut de 1,9 bilions.
Correcte,
vale?
Sí, de dòlars.
Però és el tercer ajut. Van fer un ajut de 2 bilions al mes d'abril, després el Nadal, el Trump, l'última hora abans del Nadal, va fer un altre bilió, de fet no arribaven 900 mil milions, i ara 1,9 més. Per tant, tot sumat ja estem gairebé a 5 bilions de dòlars. Els europeus, total 750 mil milions. En lloc de, diguem gairebé una quarta part del que fan els americans. Segona, això s'ha promès, però no s'ha gastat ni un duro encara.
Sí, sí, és que encara no s'ha posat en marxa, això.
No s'ha posat en marxa. Els americans ja van gastar 2.000 milions el mes d'abril de l'any passat, abril-maig. Ja van gastar un altre bilió per Nadal. I ara acaben d'aprovar 1,9 addicionals. Nosaltres vam aprovar només 750... I encara res, eh? I després, el que vam aprovar nosaltres, els europeus, va ser un... no ben bé un rescat. Va ser una cosa rara, va dir, aprofitem aquí que ara gastarem calés per europeus...
Per fer unes inversions, professor.
Exacte, per fer unes inversions en la direcció que a nosaltres ens interessa. Ah, com que volem que Europa sigui una economia verda, doncs farem inversions verdes, vale? En aquests moments, el que cal no és això. Ja ho he explicat abans. El problema el tenim als restaurants, el tenim als hotels, el tenim a PortAventura, el tenim als avions, el tenim a totes aquestes empreses per culpa del virus. I, per tant, el que hem de fer és fer com una mena de pont i permetre ajudar aquestes empreses perquè es mantinguin vives fins que s'acabi el virus. És a dir, hem d'ajudar els restaurants, hem d'ajudar els hotels, hem d'ajudar aquesta gent. Escolta, no, com que no us deixem fer negoci perquè us obliguem a tancar, no podeu per llei, perquè jo vull protegir la gent del virus i això ho fa bé el govern, no podem anar al restaurant, molt bé, però com que no volem que tanqueu, us ajudem. Això és el que cal.
Per què? Aquí no ajuden a res.
Perquè no ajuden a res. Però per què volem això? Perquè, clar, quan tornin els turistes, quan arribi el moment aquest que desapareix el virus, ja sigui per la vacuna o perquè el virus desapareix o pel que sigui, en el moment que la gent vulgui tornar als restaurants, perquè l'economia sobrevisqui, ha d'haver-hi restaurants. Si tornen els turistes aquest estiu i no hi ha ni un restaurant, no es gastaran ni un duro, que no ho veieu. Cal que els restaurants i els hotels i els parcs temàtics i totes les empreses que viuen del turisme estiguin vives per quan reaccioni, quan torni el turisme. Si no, l'economia no ressuscitarà, m'entens? I aleshores, gastar 75 milions en un nou centre reciclable de l'Amancio Ortega a Artecho, això no ajuda. Per més que sigui molt desitjable que l'Amancio Ortega faci un centre sostenible, això no ajuda al sector que realment està patint la crisi. I que el senyor Florentino Pérez doncs, faci una inversió verda de 5.000 milions o del que sigui, no ajuda per res. Entens? Es pot ser molt desitjable.
Cada moment, professor, sembla que aquestes ajudes van encarades per aquí.
Exacte. Però no, perquè han d'anar per aquí, perquè és el que va aprovar la Unió Europea. la Unió Europea va dir...
Aleshores, això... aquestes ajudes només s'entraran en profit els grans, els que, en fi, els que tenen una posició prioritària envers els més dèbils.
Exacte, que són els que podran... A més, això tindrà impacte econòmic zero. Zero, perquè el Inditex ja anava a fer un nou centre de distribució. Artecho, ja ho anava a fer, això. Ja ho anava a fer. El que passa és que ara ho disfressarà de sostenible. Dirà, mira, fem aquí unes plaques solars i fem ole-ole, i aquí és sostenible, i per tant que ho pagui la Unió Europea. En termes econòmics, els calés gastats per fer aquest centre i haguessin estat els mateixos. El que passa és que, en lloc de pagar a la Mancio Ortega, que és el senyor més ric d'Espanya, ara pagarà la Unió Europea, el qual ens porta al punt número 3. La Unió Europea no té calés. Llavors la pregunta és, i d'on traurà aquests calés la Unió Europea? Doncs del lloc on treuen els calés tots els governs, és a dir, dels impostos. Espanya figura que rebrà 140.000 milions, mm-hmm. 140.000 milions, dels quals 77.000 són una donació i la resta, que són 63.000, són crèdits. Els crèdits els hauran de tornar els ciutadans espanyols amb impostos. Els 77.000 milions de donació és una donació que dona la Unió Europea, però, clar, la Unió Europea traurà els calés dels contribuents. Quins contribuents? Doncs una part dels contribuents seran els espanyols. Espanya, més o menys, és el 10%, no arriba al 9% del PIB, per tant, més o menys, el 9% de tota la pasta aquesta que està regalant Europa, 9% la pagaran els contribuents espanyols. I si sumeu la part que pagaran els espanyols per pagar les donacions, més els crèdits que s'hauran de tornar, també pagant els impostos espanyols, resulta que aquests 140.000 milions, gairebé tots, ho acabaran pagant els ciutadans a través dels impostos i se'ls emportarà, doncs, el Florentino i la Mancio Ortega per fer unes inversions que ja haguessin fet igualment. Sí, sí. I, per tant, això no té res a veure amb ajudar a les empreses a sobreviure per quan sortim de la crisi. Això és una altra pel·lícula que no sé ben bé com es titula, però que té, diguem, el tema és el tema de l'horror.
La pel·lícula seria l'espectacle de l'Antonio Díaz, La gran il·lusió.
Tot és possible.
Exacte, perquè tot, sí, sí, aquí, per aquí, per allà, però de moment...
Ara la bolita per aquí, la bolita per allà, i vinga, vostè pagui i que la Mancio Ortega s'ho emporta. Sí, a mi em sembla extravagant, o sigui, em sembla una borrada tot això que està fent Europa que no s'hauria de fer. Dit això, tampoc, també sento molts economistes, entre ells el Premi Nobel, l'Stiglitz i tal, que confonen i es pensen que estan al 2008. Perquè diuen, no, que hem de fer és...
Acaba de publicar un llibre que es diu Reescribir les regles de l'economia europea. I defensa que per reactivar l'economia cal donar diners a qui menys en té, perquè els gastarà més ràpid i més a prop que els rics.
Això és un error. Això és un grandíssim error. Això, veus, això seria veritat... Va ser veritat el 2008. El 2008, què passava? Doncs que va haver-hi una crisi de confiança perquè va col·lapsar el sistema financer. La gent tenia por de perdre la feina, tenia por de perdre els diners que tenia estalviats. Recorda que tothom ens preguntàvem, escolta'm, si i els diners que tinc al banc me'ls prendran, hi haurà un corralito.
Sí. La gent que preguntava si havia de portar els diners a fora.
Exacte.
Per no perdre'ls, que era... Pregunta això. I la de gent que va preguntar a les seves sucursals bancàries si podien portar els diners a fora, també.
Exacte. I fins i tot van posar la garantia de dipòsit, recordes que era de 25.000 euros, van pujar 100.000 perquè la gent no tingués por. I per tant, era una crisi de confiança, una crisi que s'arregla, doncs, donant calés a la gent que se'n va a l'atur perquè la confiança torni en els mercats, no? Ajudant en els bancs, etcètera, vale? Això ara no funcionaria. Si tu ara dones calés a la gent, recorda, aquesta és una crisi causada pel virus. Per culpa del virus no podem anar al restaurant, no podem anar a l'hotel, no podem anar a l'ús de gas, no podem anar al creuer, no podem anar a Port Aventura, no podem viatjar amb avió. Val? No perquè tinguem por de que ella s'enfonsi el món i vulguem estalviar. No perquè tinguem por de perdre els nostres estalvis, sinó perquè no ens deixen, perquè hi ha un virus. Si ara tu a la gent li dones calés, què farà? Se'ls gastarà Amazon, que és el que hem fet tots aquests mesos, mentre no podíem anar al restaurant, què hem fet? Doncs ens hem comprat unes Nike per Amazon.
D'aquí els resultats d'Amazon.
Exacte, està clar. I llavors tu dones més calés a la gent i més calés que guanyarà Amazon. No se'ls gastaran al restaurant. Per què? Doncs perquè està tancat. Com collons vols que s'ho gastin al restaurant si no hi ha restaurant? Entens? Deixar calés, donar calés a la gent ara, el que farà no serà ajudar en els restaurants, en els bars, en el Luz de Gas, en el PortAventura i tots els negocis que volem ajudar. M'entens? El que sí que era la solució de la crisi del 2008, ara no ho és. Ara no ho és. I, per tant, el que hem de fer és trobar ajudes directes, ajudes més o menys directes en els restaurants. Escolta'm, els hem de dir, manteniu-vos a viu, sobretot no tanqueu, que ja estem arribant. I si per això necessiteu, diguem, 20.000 euros de regal, doncs 20.000 euros de regal. El més important és que quan tornin els turistes a l'agost, vosaltres estigueu oberts, perquè vosaltres sereu els que contractareu empleats que han perdut la feina. I vosaltres sou els que tornareu als llocs de treball, els que heu perdut els llocs de treball sou els que els recuperareu. I, per tant, necessitem que l'empresa estigui viva. Ara, regalar calés ara perquè la gent es compri coses per Amazon no arregla el tema. I, per tant, estic totalment desacord amb regalar-los els calés en el Florentino, però també estic totalment d'acord amb donar xecs a la gent perquè se'ls gasti. El problema no és que la gent no té calés per gastar. El problema és que hi ha un sector, tot el sector del contacte, que li dic jo, que inclou la restauració, tota aquesta gent, aquests són els que hem d'ajudar. En els treballadors, en els empresaris, en els autònoms d'aquest sector, aquests els hem d'ajudar, no regalar calés a la gent perquè se'ls gastin per Amazon.
Doncs de moment em sembla que aquests calés no tinc la sensació que costarà de que arribin. Fins i tot tenim el CP segrestat per uns hackers, vull dir que...
Així totalment d'acord.
Així estem les coses. Li vaig a preguntar sobre una altra qüestió que també no hi està d'acord. Segons el darrer índex d'innovació de Bloomberg, Corea del Sud torna a liderar aquest rànquing, el rànquing del país més innovador, mentre que Alemanya, que fins ara ocupava la primera posició, ha caigut fins al quart lloc. Però a vostè no li agrada, pel que tinc entès, aquest índex de Bloomberg. Per què no li agrada, professor?
Home, per una raó òbvia, perquè hi ha un altre índex molt millor que el fa el Fòrum Econòmic Mundial i que té una característica molt important, que és que el faig jo. I llavors, clar, m'ha d'agradar més el meu, no? Si m'agradés més l'altre, doncs hagués canviat el meu índex. Però per què no? Per què jo crec que no? A veure, jo crec que el problema de l'índex de Bloomberg és que confon innovació amb I+D, o R+D en català, no? La R+D, la recerca i el desenvolupament, són els calés que ens gastem com a societat, les empreses, els centres d'investigació, les universitats, el sector públic, per descobrir coses. Òbviament, una part important de la innovació és la investigació, no? El descobrir les coses, no? Sí. Els científics fan un descobriment d'anticossos monoclonals per poder fer...
Bueno, mira, la vacuna, per exemple.
Exacte.
La riquesa que genera el trobar l'invertir en investigació, no?
Exacte, això és una cosa que és important, però no és la cosa més important, perquè si tu mires les idees empresarials, doncs n'hi ha moltes que no venen de l'I+D. Per exemple, el Cirque du Soleil. Cirque du Soleil és una gran idea empresarial que no ve d'un senyor, un pallasso, un senyor que estava tirava pilotetes davant dels semàfors, un senyor que es deia Guy La Liberté, doncs estava allà a Montreal i d'aquell senyor doncs es va inventar una nova manera de fer circ, i això és una gran idea que ha generat molts calés i que no ve de l'I+D. De fet, hi ha moltíssimes idees de l'I+D que mai s'implementen. Per exemple, Nokia tenia una gran quantitat de patents. De fet, tenia totes les patents necessàries per fer l'iPhone. Però no ho va implementar. L'iPhone el va fer una altra empresa, que es diu Apple. Sí. Per què no van fer el telèfon intel·ligent quan el podien fer? Tenien les patents per fer-ho, tenien la pantalla tàctil, tot, tenien tot. I no ho van fer. Per què es van quedar enrere? Doncs perquè inventar no és el mateix que innovar. Una cosa és inventar, descobrir una cosa, l'altra cosa és portar-la al mercat. I això són coses, dues coses diferents. Quan tu vols mesurar la innovació i el que té impacte econòmic és la implementació de les idees, no tenir més idees, sinó implementar-les, portar-les al mercat.
Ser el primer.
Ser el primer o fer-ho millor, perquè a vegades el primer, per exemple, a Facebook no va ser el primer. El primer va ser MySpace, però Facebook ho va fer millor.
Yeah.
A vegades ser el primer no és necessàriament bo, però sí implementar una cosa que la gent vol pagar, vol comprar-la, entens? I amb això normalment no n'hi ha prou amb fer l'invent. A vegades tu fas l'invent, però no el saps implementar bé, i aleshores quan un mesura la capacitat innovadora d'un país, no només ha de mesurar l'I+D, la quantitat de patents que un obté, la quantitat de calés que gasta en investigació i desenvolupament, tot això és una part de la pel·lícula, però no és tota la pel·lícula. I aleshores, tornant a la teva pregunta, per què no m'agrada l'índex de Bloomberg? Doncs perquè només mesura la primera part. En canvi, l'índex del Fòrum Econòmic Mundial, que vaig dissenyar jo per ells, tenim en compte tots aquests altres aspectes. I després hi ha una altra cosa, que és que moltes idees no venen de l'I+D. Moltes idees no venen de l'I+D, venen de gent que té la capacitat creativa de fer les coses de manera diferent. No necessàriament passen per l'I+D. La major part de l'I+D es concentra en 3 o 4 sectors. La farmacèutica, els cotxes, els ordinadors o les telecomunicacions, les TICs, no? Però la major part d'invents no apareixen, no venen de l'I+D en aquests sectors. Per exemple, tota la innovació en el món del menjar no ve, incloent empreses com McDonald's, que van revolucionar un tipus de cuina, que era la cuina ràpida, doncs això no ve de l'I+D. La distribució de pizzas amb motos, no? Tot això no ve de l'I+D. Totes aquestes idees empresarials les tenen gent creativa que estan en un entorn creatiu, que tenen incentius a fer coses. Llavors, una de les coses que es mesura, que s'ha de mesurar, és, per exemple, la capacitat que té una societat d'acceptar diferents idees o d'idees no convencionals. I aquí hi ha una cosa curiosa, per exemple, que és que les ciutats on hi ha més gais, són molt més innovadores, com San Francisco o Barcelona. Per què? No perquè els gais siguin especialment innovadors, són igual d'innovadors que els que no són gais. La raó per la qual aquestes ciutats són més innovadores és que a les ciutats que accepten maneres de viure diferents, com és acceptar les conductes gais, doncs també accepten idees més noves. I, per tant, són més obertes a idees noves i, per tant, són molt més innovadores. L'obertura de mires que es reflecteix en tenir més població amb actituds sexuals no tradicionals, doncs també es tradueix en obertura de mires, en idees noves, etc, etc. I tot això jo crec que s'ha d'incloure quan un mesura l'índex d'innovació d'un país.
Caram, escolti'm, hem après un dia més i hem apuntat moltíssimes coses que anirem comentant en un futur. Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un dia més. Gràcies, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Ara farem 2 minuts de pausa i després, doncs, Xavi Rocamora. Avui amb moltes qüestions relacionades amb el món de l'esport.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.